Habitatge.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Un cop finalitzades les intervencions dels partits polítics que mancaven en el debat d'investidura de Pedro Sánchez al Congrés, s'està duent a terme ara mateix aquesta votació per investir Pedro Sánchez. L'escoltem.
Pozo, Rafaela. Sí. Romero, Vilches, María de los Reyes. No. Ros Martínez, Susana. Sí. Rueda, Perelló, Patricia. No. Rufián Romero, Gabriel.
Bé, sentíem aquesta ronda de votacions en què ara porten una mica més de la meitat dels vots. En aquest sentit, el PSOE presentarà denúncia davant la Policia Nacional contra un grup de persones que ha amenaçat, insultat i llançat ous a dos diputats socialistes prop del Congrés hores abans que comencés aquesta segona jornada. Segons els socialistes, els diputats Herminio Sancho i María Luisa García estaven esmorzant a un bar proper quan un grup que ha anat augmentant s'ha posat a fer fotos i assetjar-los des de l'exterior. Després que han començat a insultar i els diputats han avisat la policia que els ha escoltat fins al Congrés. Patxi López, en la seva intervenció, portaveu del PSOE, ha condemnat aquest tipus d'actuació. L'escoltem.
Y a los que hoy mismo, esta misma mañana, han acosado y lanzado huevos a diputados y diputadas de esta Cámara y del Parlamento andaluz, a los que señalan a nuestros dirigentes, a los que agreden a nuestros militantes y a todos ellos. ¡Ánimo! ¡Fuerza! ¡No nos van a callar! ¡Claro!
Estarem pendents d'aquests resultats de la votació que segurament investirà Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 68 anys que tenia 1.300 plantes de marihuana a casa seva a Sant Julià de Ramis. La droga estava repartida en diverses estances de la masia. A més, els agents han intervingut 5 escopetes que tenia l'arrestat i 250 euros en efectiu. El sospitós tenia punxada la llum, per això haurà de respondre també per un presumpte delicte de frau elèctric a banda de la tinença il·lícita d'armes i també contra la salut pública. I en esports, el Barça reprèn la Champions aquest vespre amb la visita a la pista del Wisla Plock, que estrena el català Xavi Sabater, amb qui tancarà la primera volta de la competició. L'equip blaugrana va aparcar la competició europea amb una derrota contra el Vesprem i no vol cedir més terreny per afrontar la segona part de la fase de grups com a líder. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
I bon dijous, 16 de novembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 16 de novembre, avui farem repàs i escoltarem reaccions dels sortejos d'ahir a la Copa del Rei i a la Copa de la Reina de Futbol, amb 5 equips catalans, 3 a la competició masculina i 2 a la femenina. També parlarem de bàsquet, perquè torna a la Lliga Femenina després de l'aturada per seleccions amb un calendari de nou apretadíssim. Avui juguen els 3 catalans que tornen a jugar diumenge i també parlarem de la derrota clara del Barça en el pitjor partit segurament de la temporada de l'era de Roger Grimau a l'Eurolliga contra el Baskonia i d'handbol, perquè el Barça es vol refer a la Champions de les dues últimes derrotes, a les semifinals de la Superglobe i també en l'última jornada de Champions contra el Vesprem. Futbol, bàsquet, handbol, però també futbol sala, waterpolo, tenis taula i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el César Martínez. César, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, ahir vam tenir doble ració de sortejos de Copa a la del Rei, que seguíem aquí en directe. Els tres catalans han tingut sort desigual.
No en va tenir massa l'Espanyol, que s'enfrontarà contra un equip de la seva mateixa categoria, el Valladolid, un altre dels potents de segona divisió. Això sí, ho farà a casa, l'Stage Front Stadium, el dimarts 5 de desembre a les 9 de la nit. El següent en entrar en acció serà el Terrassa, la segona federació que rebrà a l'Olímpic de l'Avés de primera i buscarà donar una nova campanada el dimecres 6 de desembre a les 4 de la tarda. I finalment el Girona, actual líder de primera, visitarà el camp de l'Oriola, de segona federació, el dijous 7 de desembre a les 9 de la nit.
I pel que fa a la Copa de la Reina, ja tenim definits els emparellaments de vuitens de final.
Pel que fa als dos catalans, el Levante Les Planes se la jugarà a casa contra un altre equip de la Lliga F, el Sevilla. En canvi, el Barça ho farà fora a Albacete per enfrontar-se a un equip d'una categoria inferior de la primera federació, l'Alba Fundación. Aquesta eliminatòria de vuitens de final tindrà lloc el 13 i 14 de gener.
Tornant a la categoria masculina, avui pot debutar Aleix García amb la selecció espanyola.
El combinat estatal s'enfronta a Xipre aquesta tarda a les 6 en un partit de classificació per a l'Eurocopa de l'estiu que ve, per la qual Espanya ja està classificada. A més, el migcampista del Girona també poden jugar els jugadors del Barça Íñigo Martínez, Gavi, Ferran Torres o Lamine Yamal.
Espanya tornarà a jugar diumenge contra Geòrgia i pel que fa a la resta d'internacionals del Barça i també del Girona.
Per part blaugrana, l'Alemanya de Ter Stegen i Gundogan jugarà dos amistosos dissabte i dimarts que ve. La Portugal del Joao Félix i Cancelo s'enfrontaran avui al Liechtenstein i diumenge a Islàndia. La Polònia de Lewandowski té un duel que pot ser transcendental demà contra la República Txeca per classificar-se per l'Eurocopa. I també jugarà demà Christensen amb Dinamarca i dissabte ho farà Koundé amb França. Els que viatjaran més junts seran Rafinha amb Brasil, que juga demà a Colòmbia, i dimecres que ve contra Argentina, i també Ronald Araujo, que també s'enfrontarà demà a l'Argentina de Messi, i dimecres a Bolívia, on hi juga el migcampista del Barça Atlètic Jaume Cuellar. Finalment, la selecció espanyola sub-21, en Fermín López, jugarà demà dimarts contra Hongria i Bèlgica.
Una Espanya sub-21, que també hi ha els jugadors del Girona, Arnau Martínez i Pablo Torre.
A més, a l'eix amb Espanya també estan concentrats amb la seva selecció els jugadors del Girona, Daily Blind, amb els Països Baixos, Jangle Herrera, amb Venezuela, Savinho, amb Brasil sub-23 i Dovivk i Sigankov amb Ucraïna.
Per cert, ahir els Mossos van detenir 7 persones més relacionades amb la invasió de camp a l'Espanyol-Barça de la temporada passada.
Els detinguts en aquesta segona fase tenen entre 18 i 44 anys i no tenen antecedents per delictes relacionats amb la violència a l'esport i no són membres de cap grup ultra, segons s'ha informat els Mossos d'Esquadra.
I parlant de l'Espanyol, però en clau esportiva, el club ha anunciat avui la renovació de Joan García.
El porter català de 22 anys amplia la seva vinculació amb el club blanc i blau fins al 2028. Joan García és a la base de l'Espanyol des del 2016 i ha disputat 9 partits oficials amb el primer equip, amb el qual va debutar fa 2 anys.
I a primera federació, us explicàvem la reestructuració esportiva del Sabadell amb nou director esportiu, doncs avui el conjunt arlequinat ha conegut un nou contratemps.
El migcampista Raúl Baena ha estat sancionat amb 6 partits i no tornarà a jugar fins a mitjans de gener. El càstig per l'expulsió en l'últim partit del Sabadell, el Johan Cruyff, contra el Barça Atlètic és de 2 partits, els quals se'ls ha sumant 4 per la seva posterior reacció, que la resolució defineix com violència lleu envers els àrbitres. La sanció econòmica, a més, supera els 2.000 euros.
En bàsquet, el Barça fa un dels pitjors partits de la temporada i cau clarament a la pista del Baskonia.
L'equip que dirigeix de nou Dusko Ivanovic va passar per sobre des de l'inici del de Roger Grimau per acabar guanyant 94-71. És la segona derrota a l'Eurolliga masculina pels blaugranes, que tornen a jugar divendres. També un partit d'Eurolliga contra un altre equip d'ACB com és el València Bàsquet.
El València, que també va perdre, en aquest cas contra el líder invicte d'aquesta Eurolliga, el Real Madrid, també líder a l'ACB. També en bàsquet, avui torna a la Lliga Femenina Endesa després de l'aturada.
El Cadí la Seu rep al Palau d'Esports al CUE, al Celta, a les 8 del vespre, i un quart d'hora més tard l'Espar Uni Girona visita la pista de l'Encino de Lugo. I a 2:15 el Barça Sant Feliuenc també juga fora de casa, en aquest cas a Murcia contra el Jairis.
I tornant a la categoria masculina, un parell de novetats de la penya.
El club verinegre ha contestat amb un comunicat a les denúncies per part del París d'insults racistes a l'Olímpic de Badalona per part d'aficionats del Joventut. La penya condemna qualsevol actitud racista, però també assegura que no permetrà que una acusació de racisme infundada pugui devaluar la imatge d'un club històric ni que es posi en dubte la integritat dels socis i aficionats.
I a banda d'això, en clau esportiva, la penya ha fet oficial avui mateix, aquest migdia, fa una estona, el que avançàvem ahir des de la xarxa, una informació d'Oscar Herreros, el fitxatge del pivot ex-NBA Tyler Cook.
Cook, de 27 anys i 2,03 d'alçada, arriba procedent del Southeast Melbourne Phoenix de la NBL australiana, amb una mitjana de 13,3 punts i 7 rebots en els 3 partits disputats.
Cook, que ve a substituir a Nuaku, que recordem que es va donar de baixa de la penya, en handbol, avui torna a la Champions masculina per al Barça després de 3 setmanes.
Els blaugranes es volen refer aquest vespre a Polònia de l'última derrota contra el Veszprém, que els va prendre la primera plaça del grup. i també de la derrota a les semifinals de la Super Glove contra el Fuchse de Berlín. L'equip de Carlos Ortega visitarà la pista del Wisla Płock polonès, que només ha guanyat un partit dels 6 que ha disputat a la Champions, en l'última jornada d'aquesta primera volta de la fase de grups.
En waterpolo avui, Natació Barcelona enceta la segona volta de la fase de grups de l'Eurocup masculina.
Els anavistes reben a partir de les 8 del vespre la nova escullera al Telimar Palerm. Una victòria seria clau de cara a la classificació pels votants d'aquesta segona competició europea, ja que ara mateix el conjunt barceloní està empatat a 6 punts amb els italians i ahir el Tourcoing francès només va sumar un punt després de perdre els penals en el seu partit contra el cué del grup, el Solaris Croat.
I en categoria femenina, avui es disputa el tercer duel directe entre Sabadell i Mataró de la temporada, a priori els dos grans favorits en totes les competicions.
A 8:15, a Can Llong, es tornaran a veure les cares vallesanes i maresmenques en partit avançat de la novena jornada de Lliga. I també en aquesta divisió d'honor femenina, un parell de resultats d'ahir. Victòria soferta de l'encara líder invicta, el Club Natació Sant Andreu, per 11-12 a la piscina de l'Aixell de Canari. I victòria important també del Terrassa en el duel directe contra el Mediterrani. Dos equips de Champions també per 10-12.
En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma torna a fer un bon partit, però se li escapen 2 punts als instants finals de partit a la pista del Valdepeñas.
Els colomencs guanyen 2-4 a falta de 5 minuts, però els manxencs van acabar empatant a 4. El punt sumat deixa l'Indústria 11è a la classificació de la primera masculina amb el playoff a 3 punts i 5 per sobre del descans.
En tenis taula, decepció pels dos equips catalans que seguien vius en competició europea, Girbau Vic i Reus Ganchets Miró.
Tots dos van caure eliminats ahir als vuitens de final de l'Eurocup femenina. Les reusenques van perdre de nou a la tornada eliminatòria contra el Mirandel en terres portugueses per 3-1, el mateix resultat que l'anada a la capital del Baix Camp. I les biguetanes també van acabar perdent contra el Constança romanès de nou com a l'anada, de manera ajustada, per 3-2.
I un dia punt en ciclisme, la Volta a Catalunya 2024 tindrà una arribada inèdita a Viladecans.
Serà la primera vegada en 103 edicions de la prova catalana que aquesta localitat del Baix Llobregat acull una meta. La Volta Ciclista a Catalunya 2024 es disputarà entre el 18 i el 24 de març de l'any que ve.
I és dijous i toca fer repàs de tot el que podrem veure amb la xarxa aquest cap de setmana en clau esportiva. Dissabte, César, amb futbol i bàsquet.
A les 4 de la tarda, el partit que obre la jornada de la Lliga Elite de Futbol entre la Unió Esportiva Rubí i el Futbol Club Sant Boià, a la xarxa Més i a l'Enjoc TV. I just després, a 6:15 de la tarda, bàsquet de l'EF Plata amb el duel català entre el Club Bàsquet Tarragona i la Unió Esportiva Mataró.
I diumenge, hoquei patins i més bàsquet.
Duel a l'hoquei lliga masculina entre dos equips que disputen competició europea i que necessiten sumar per sortir a la part baixa, Club Hoquei Caldes i Lleida Llista. El partit començarà a 4:45 de la tarda. I 2 hores més tard, lliga femenina Endesa de bàsquet amb l'enfrontament entre l'Espar Unix Girona i l'Araski de Vitòria.
Dijous 16 de novembre, 13 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol. Ahir vam tenir sortejos tant de Copa del Rei, l'explicàvem en aquest programa en directe, com de Copa de la Reina, ja a la tarda amb 5 equips catalans implicats en total. A la categoria masculina, Copa del Rei, fem repàs de com ha quedat aquesta tercera ronda pels catalans. Eliminatòria que es disputarà a partit únic entre el 5 i el 7 de desembre. El Girona, actual líder de primera divisió, visitarà el camp de l'Oriola, de segona federació. Serà l'últim en entrar en escena, dijous 7 de desembre, a les 9 de la nit. Ens ho amplia des de Televisió Girona, Luna Blanco.
El Girona ja té rival en la segona eliminatòria de la Copa del Rei. El conjunt de Mitchell s'enfrontarà a l'Oriola en la segona ronda de la Copa, que es disputarà entre el 5 i el 7 de desembre. L'últim partit entre ambdós conjunts va ser durant la temporada 2007-2008, amb victòria pels visitants per 0-3, amb gol inclòs del futur gironí Quico Raton. Aquella campanya, precisament, els blancs i vermells van aconseguir l'ascens a segona A. Els gironins necessitaran vèncer l'Oriola d'Alacant, de segona federació, si volen avançar de ronda en aquesta competició. L'equip d'Alacant va eliminar el Nàstic de Tarragona en la primera ronda de la competició. I també en la primera ronda, els gironins van imposar-se al Sant Roque de Lepe per 1-2, amb un golaç de Savinho al darrer instant de partit.
Gràcies, Luna. L'Espanyol no va tenir especialment sort i s'enfrontarà a un rival també de la seva mateixa categoria, dels potents de segona divisió, el Valladolid. Això sí, ho farà a casa, a l'Stagefront Stadium, el dimarts 5 de desembre, també a les 9 de la nit. I al Terrassa de Segona Federació s'enfrontarà un equip de primera, tot i que dels de baix, l'Alavés. Els agarencs rebran els vitorians el dimecres 6 de desembre a les 4 de la tarda a l'Olímpic de Terrassa. I a la Copa de la Reina, el Levante d'Espans i el Barça ja coneixen també els seus rivals, en aquest cas a l'eliminatòria de vuitens de final. Els de Sant Joan d'Espí s'enfrontaran a un altre equip de la Lliga F, el Sevilla, i ho faran a casa, al municipal de Les Planes, i les blanes visitaran Albacete per jugar al camp de l'Alba Fundació, equip d'una categoria inferior de primera federació. Aquesta eliminatòria de vuitens tindrà lloc entre el 13 i el 14 de gener. I un últim apunt de futbol, tornant a la categoria masculina, segona federació, Lleida Esportiva, presenta avui mateix la seva última incorporació, Javi Robles, que arriba al conjunt de la capital del Segrià amb la voluntat d'ajudar per aconseguir els objectius col·lectius. Robles ja s'ha entrenat amb l'equip i ja estarà disponible per jugar diumenge al partidàs del Narcís Sala contra el Sant Andreu. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Aquest dilluns a la nit el Lleida Esportiu oficialitzava l'arribada del migcampista de 23 anys Javi Robles, un jugador que porta mesos sense competir i que aterra a la capital del Segrià com a agent lliure després de jugar primera RFF la temporada passada amb el Pontevedra. De metre 90, Robles es definia així com a futbolista quan li preguntàvem aquest dijous en la seva presentació què pot aportar-li al Lleida Esportiu.
Me considero un jugador un poco box-to-box, puedo desempeñar varias funciones en el centro del campo. Creo que mi posición es la de número 8, pero bueno, a lo largo de mi corta carrera me he adaptado a todas las posiciones del centro del campo y a las necesidades del equipo. Y nada, un poco eso, soy un jugador me considero un jugador con buen trato de balón, me gusta tener el balón y jugar, y también bueno, creo que puedo aportar tanto ofensivamente como defensivamente, y nada, vengo a eso, a ayudar y a estar dispuesto a lo que necesite el equipo.
Un Javi Robles que no amagava que la situació esportiva de l'equip li ha portat a dir sí ràpidament a la proposta plantejada per Lleida Esportiu i que més enllà dels objectius col·lectius, els seus a escala personal són els següents.
Hombre, creo que lo más importante es lo colectivo, ¿no? O sea, al final que se cumplan los objetivos, que vengo a sumar, a aportar mi granito de arena, que pues nada, que el equipo pueda conseguir los objetivos, que creo que le están yendo las cosas bien, pero como tú dices, queda todavía temporada. Y nada, pues a nivel personal, lo que busca todo futbolista, continuidad, competir, ya te digo, sentirme lo más importante posible, pero ya te digo que lo más importante es el colectivo, que se cumplan los objetivos y a todos nos irá bien así.
Si l'entrenador de Lleida, Ángel Viadero, considera oportú, Javi Robles ja podrà debutar amb la samarreta lleidatana aquest diumenge a les 5 de la tarda al Narcís Sala davant el Sant Andreu.
Bàsquet avui torna a la Lliga Femenina després de l'aturada de seleccions en la represa d'un calendari apretadíssim, amb dos partits en només 4 dies. Aquest vespre es disputa la setena jornada i el primer dels catalans en entrar en acció serà el Cadí La Seu, que vol refer-se d'un inici irregular amb un partit en el qual a priori ho té tot força de cara. Juga a casa, al Palau d'Esports de La Seu, i contra el CUE, el Celta Gallec, que encara no ha guanyat aquesta temporada. Escoltem el tècnic Fabián Téllez.
Encara no han aconseguit una victòria, però és veritat que van estar molt, molt, molt a prop en dos, tres partits que han jugat, no? Quan un rival difícil, al final nosaltres, cada partit és important, realment, i nosaltres no fem res de nou perquè diguis, o sigui, aquest és un rival més nostre que València. No, preparem amb la mateixa il·lusió, amb la mateixa professionalitat, el partit contra València o el partit contra Avenida que el partit contra Celta, no? Hem de tenir paciència, saber que hem d'intentar trobar la millor versió.
A les 8 del vespre, aquest Cadí La Seu Celta. Els altres dos catalans, en canvi, juguen fora de casa. L'Espàrum i Girona visita la pista de l'Encino de Lugo amb l'objectiu de posar la directa ja pràcticament en tota la plantilla al complet. Així ho valorava l'entrenadora Laura Antoja.
La gran expectativa de tot això és quan la finestra FIBA apareix, és com tornen els equips. I et pot tocar la cara o et pot tocar la creu. És a dir, uns dies de descans poden anar molt bé o poden anar molt malament. Llavors, a priori és un equip amb molta mobilitat, que no juga un bàsquet molt organitzat, però sí bastant incisiu, i la resta és que Uni Girona sigui capaç de fer el joc que vam deixar enrere i millorar-lo, i per tant mentalment s'ha de tornar d'aquests dies de vacances, s'ha de tenir el cap molt preparat amb això.
A un quart de nou aquest Encino és per Girona, i un quart d'hora més tard el Barça Sant Feliueng jugarà a Múrcia, a la pista del Jairis. El tècnic Isaac Fernández era optimista per com havia tornat el seu equip després de l'aturada.
Bé, crec que està bé, hem treballat bé. És veritat que la Paula i la Lola i la Carla venen una mica cansades d'aquesta setmana, I, però bueno, crec que hem entrenat força bé, que la gent està en bon humor, que bueno, sempre guanyava bé, no? I l'últim partit a Guernica va estar molt bé, i la idea és pues, intentar seguir estar amb aquesta línia, no? d'anar creixent i d'anar cada vegada a jugar una mica millor.
A 8:45 començarà aquest Jairis Barça-Sant Feliuenc. Els tres catalans tornaran a jugar diumenge, en aquest cas a la 8a jornada. I en categoria masculina, ahir el Barça va perpetrar probablement el pitjor partit de la temporada, el pitjor partit de l'era Grimau. Els blaugranes van estar molt desencertats des de l'inici i superats clarament pel Baskonia de Dusko Ivanovic, que va arribar a guanyar de més de 30 per acabar deixant el marcador en 94-71 final. Tot i això, el tècnic blaugrana Roger Grimau era optimista.
Que nada es fácil, ya lo tenía claro. No hace falta perder un partido para saber que nada es fácil. Son derrotas y es derrota dura y no queremos perder, y somos el Barça y cada partido nos duele, y perder pues con esta diferencia también nos duele mucho. Mira, soy de los que ante la derrota creo más que nunca en mi equipo. Soy así de raro, quizá. Entonces, sí es verdad, no hemos hecho un buen partido, sí es verdad, no hemos estado bien, sí es verdad, todo lo que queráis, pero creo más que nunca en este equipo.
És la segona derrota de la temporada del Barça a l'Eurolliga, que continua en la part alta amb 6 victòries, 2 menys que el Real Madrid, que ha fet també el ple. El proper partit per als blaugranes serà divendres al Palau, també d'Eurolliga, i també contra un equip d'ACB, el València. I de la màxima competició europea de bàsquet a la d'handbol, perquè avui torna la Champions per al Barça després de 3 setmanes i després de la decepció de la Superglob, en què els blaugranes van caure a les semifinals contra el Fuchs de Berlín. L'equip de Carlos Ortega tanca aquest vespre la primera volta de la fase de grups de Champions a Polònia, a la pista del Wisla Plock, que, segons Ortega, proposa la defensa més agressiva d'Europa.
Moralmente la derrota nos dejó tocado un poco, pero el equipo volvió a demostrar que al día siguiente, prácticamente sin recuperación, volver a competir, ¿no? Entonces no tengo duda que mañana va a ser igual, ¿no? Tenemos poco tiempo a preparar, hay una sobrecarga de partidos, pero hay que dejar todo esto a un lado y tratar de sacar el partido hacia adelante, ¿no? Puede ser que nos encontremos ante la defensa más agresiva de la Champions. Es una defensa que si no la lees bien te va a hacer lanzar con posiciones muy malas, siempre tocado, no van a pitar nada, y ese es el mayor riesgo, ¿no?
Avui a 8:45 aquest Wisla Plock Barça, els blaugranes que venen de perdre fa 3 setmanes el primer partit d'aquesta Champions contra el Veszprém i que estan obligats a guanyar si volen mantenir-se al capdamunt del grup B, empatats precisament amb els hongaresos, que ja van guanyar ahir el seu partit de la 7a jornada a la pista del Celje. En waterpolo, avui el Club Natació Barcelona enceta la segona volta de la fase de grups de l'Eurocup masculina, rebent a la nova escollera el Telimar Palermo. Una victòria seria clau de cara a la classificació per als vuitens de final d'aquesta segona competició europea, ja que ara mateix els senavistes estan empatats a 6 punts amb els italians, i ahir el Turquan francès només va sumar un punt després de perdre els penals al seu partit contra el cué del grup, el Solaris croat. Això ho explicava aquí a l'enjoc el capità del CNB, Pol Gomà.
És una final per nosaltres. Juguem a casa, i si guanyem contra el Telimar Palermo, tindrem una classificació bastant encaminada. Sí que és veritat que bueno, després tindrem que anar a jugar dos partits fora de casa, que són a França i a Croàcia, però bueno, ja et dic, l'objectiu és passar a 8ens, si pot ser com a primers de grup, però bueno, primer hem de guanyar a Itàlia, que crec que és un partit clau.
Avui a les 8 aquest Barcelona-Palermo de la 4a jornada d'Eurocup masculina, i encara amb waterpolo, però en categoria femenina, avui es disputa el tercer duel en directe entre Sabadell i Mataró de la temporada, a priori els dos grans favorits en totes les competicions. A 7:45 a Can Llong es tornarà a veure les cares vallesanes i maresmenques en partit avançat de la 9a jornada de Lliga. I també en aquesta divisió d'honor femenina, un parell de resultats d'ahir. Victòria soferta de l'encara líder invicta, el Natació Sant Andreu, per 11-12 a la piscina de l'Etxell de Canari, i victòria important també del Terrassa en duel directe contra el Mediterrani, dos equips de Champions també, per 10-12. A la crònica de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Importantíssima victòria del Club Natació Terrassa a la piscina del Mediterrani per 10-12. El conjunt dirigit per Edu Vera aconseguia aquesta victòria important abans del derbi vallesà de dissabte davant el Sabadell a l'àrea olímpica. Després d'un primer quart molt igualat, amb el qual s'arribava amb el resultat d'empat a 2, el conjunt del Mediterrani marxava al descans amb un gol d'avantatge, 6-5. Però aquí ha arribat la reacció agarenca, i és que els 5 gols d'Issa Piralcova van ser claus de cara a la victòria. Les agarenques a la segona meitat van apuntalar la defensa i amb un parcial de 0-2 van sentenciar el partit amb aquest resultat de 10-13. Com dèiem, dissabte 6 de la tarda, piscina de l'àrea olímpica, Club Natació Terrassa Sabadell, el derbi vallesà més igualat que mai.
I un apunt en tenis taula abans d'acabar, decepció per als dos equips catalans que seguien vius en competició europea, el Girona Vic i el Reus Ganxets Miró, que van caure eliminats ahir tots dos als vuitens de final de la Europe Cup femenina. Les reusenques van perdre de nou a la tornada de l'eliminatòria de contra el Mirandela en terres portugueses per 3-1, el mateix resultat que l'anada, i les vilagranes també van perdre el contra el Constanza romanès de 9 com a l'anada, de manera ajustada, per 3-2. Ràdio Vic, Pep Portet.
Decepció important la que es va viure ahir al vespre al local de joc del Girona Vic tenis taula amb l'eliminació de l'equip a la tercera ronda de la Europe Cup a mans del Constanta de Romania. Tot i que la derrota per la mínima de dimarts en el partit d'anada ja feia intuir que superar aquesta eliminatòria no seria fàcil, tothom pensava que guanyar per la mínima i passar ronda estava a l'abast de les jugadores del Girona Vic, però només la japonesa Airi Abe va ser capaç de puntuar, com dimarts. Ahir va superar per 3-0 Alina Zaharia en el primer partit. I com en l'anterior partit, Charlotte Carey ha plantat cara, ha competit però ha tornat a quedar-se molt a prop de la victòria. Ahir va remuntar un 2-0 a Elena Zaharia i després de dos grans onzes, en el desempat es va tornar a quedar amb la mel als llavis, caient per 6-2. La sorpresa que va buscar l'entrenador Lluís Peix va ser el canvi de Camila Moscoso per Sílvia Coll, però Moscoso no va poder enviar en Camille Rosso i va caure per 3-0. Amb dificultats i després de deixar escapar un 2-0 i 8-6 favorable, Airi Abe va guanyar Elena Zaharia i tot estava novament a mans de Charlotte Carey. La galesa va jugar un bon primer joc amb Alina Zaharia i dominava 9-8 i va tenir una picada fàcil pel 10-8, que va fallar. Crit de desesperació i canvi radical en el joc. Va caure 9-11, 11-5 sense estar en el partit i en el tercer definitiu joc 12-10, amb millora però insuficient i que decidia novament el triomf de les romaneses per un ajustat però suficient 3-2, que els permet passar ronda i deixa fora d'Europa el Girona Vic. Ara quedarà centrar-se en la Lliga Iberdrola i dir adéu al somni europeu.
Gràcies, Pep, i fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Ones d'escuma i sal passades gronxen estels cansats de la calor, marques de peus petits, mitges borrades, restes d'amors prohibits que ja no hi són. Sola, tot es torna tard. Des de l'aigua el cel tremola com un arbre espantat pel fred de l'hivern. Traços que resseguits damunt la sorra mostren secrets escrits en forma de nom. Sembla que el món sencer vol una pausa. Bufa el vent de serè i em dóna bo.
Bon dia i bon dijous, 16 de novembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Joc. Amb Martí González.
Dijous, 16 de novembre, programa carregadet avui amb reaccions als sortejos d'ahir de la Copa del Rei i de la Reina de Futbol, la prèvia de la tornada de la Lliga Femenina de Bàsquet després de l'aturada per seleccions i del retorn a la Champions masculina d'handbol pel Barça. També avui tindrem, això sí, waterpolo, futbol sala, tenis taula i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el César Martínez. César, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, ahir vam tenir doble relació de sortejos de Copa, a la del Rei, i la seguíem aquí en directe, el seguíem aquí. Els tres catalans han tingut sort desigual.
No en van tenir massa l'Espanyol, que s'enfrontarà contra un equip de la seva màxima categoria, a la mateixa categoria, perdó, el Valladolid, un altre dels potents de segona divisió. Això sí, ho farà a casa, l'Stage Front Stadium, el dimarts 5 de desembre a les 9 de la nit. El següent en entrar en acció serà el Terrassa, de segona federació, que rebrà l'Olímpic a l'Alavés, de primera, i buscarà donar una nova campanada el dimecres 6 de desembre a les 4 de la tarda. I finalment el Girona, actual líder de primera, que visitarà el camp de l'Oriola, de segona federació, el dijous 7 de desembre a les 9 de la nit.
Pel que fa a la Copa de la Reina, ja tenim definits els emparellaments de vuitens de final.
Pel que fa als dos catalans, el Levant de les Planes se la jugarà a casa contra un altre equip de la Lliga F, el Sevilla. En canvi, el Barça ho farà fora, al Albacete, per enfrontar-se a un equip d'una categoria inferior, la primera federació, contra l'Alba Fundación. Aquesta eliminatòria de vuitens de final tindrà lloc el 13 i 14 de gener.
Tornant a la categoria masculina, avui pot debutar Aleix García amb la selecció espanyola.
El combinat estatal s'enfronta a Xipre aquesta tarda a les 6 en un partit de classificació per l'Eurocopa de l'estiu que ve, per la qual l'Espanya ja hi està classificada. A més del migcampista del Girona, també podran jugar els jugadors del Barça, Íñigo Martínez, Gavi, Ferran Torres o Lamine Yamal.
Espanya tornarà a jugar diumenge contra Geòrgia, pel que fa a la resta d'internacionals de Barça i de Girona.
Per part blaugrana, l'Alemanya de Ter Stegen i Gundogan jugarà dos amistosos dissabte i dimarts que ve. La Portugal dels Joaos, Félix i Cancelo, s'enfrontarà avui a Liechtenstein i diumenge a Islàndia. La Polònia de Robert Lewandowski té un duel que pot ser transcendental demà contra la República Txeca per classificar-se per l'Eurocopa. També jugarà demà Christensen amb Dinamarca i dissabte ho farà Koundé amb la selecció francesa. Els que viatjaran més junts seran Rafinha amb Brasil, que juga demà a Colòmbia, i dimecres que ve contra Argentina. I també Ronald Araujo, que també s'enfrontarà demà a l'Argentina de Messi, dimecres contra Bolívia, on hi juga el migcampista del Barça Atlètic, Jaume Cuellar. Finalment, la selecció espanyola sub-21 amb Fermín López jugarà demà i dimarts contra Hongria i Bèlgica.
Una Espanya sub-21 en què també hi ha els jugadors del Girona, Arnau Martínez i Pablo Torre.
A més de l'eix amb Espanya, també estan concentrats amb la seva selecció els jugadors del Girona, Daily Blind, amb els Països Baixos, Jangel Herrera amb Venezuela, Savinho amb la Brasil sub-23 i Dobivk i Sigankov amb Ucraïna.
I en clau espanyol, una notícia d'aquest mateix migdia, Javi Puado pateix un esquinç al lligament lateral intern del seu turmell esquerre i pot ser que es perdi el que queda d'any, aquest que queda de 2023, una mala notícia per a l'Espanyol, que, això sí, ha anunciat avui mateix la renovació de Joan García.
El porter català de 22 anys amplia la seva vinculació amb el club blanc i blau fins al 2028. Joan García és a la base de l'Espanyol des del 2016 i ha disputat 9 partits oficials amb el primer equip, amb el qual va debutar fa 2 anys.
I a la primera federació, us ho explicàvem la reestructuració, ja ho direm, esportiva del Sabadell amb un nou director esportiu, doncs avui el conjunt arlequinat ha conegut un nou contratemps.
El migcampista Raúl Baena ha estat sancionat amb 6 partits i no tornarà a jugar fins a mitjans de gener. El càstig per l'expulsió en l'últim partit del Sabadell al Johan Cruyff contra el Barça Atlètic és de 2 partits, als quals els hi sumen 4 per la seva posterior reacció, que la resolució defineix com violència lleu envers els àrbitres. També hi ha sanció econòmica, que supera els 2.000 euros.
En bàsquet, el Barça fa un dels pitjors partits de la temporada i cau clarament a la pista del Baskonia.
L'equip que dirigeix de nou Dusko Ivanovic va passar per sobre des de l'inici dels de Roger Grimau per acabar guanyant 94-71. És la segona derrota de l'Eurolliga masculina per als blaugranes, que tornen a jugar aquest divendres, també partit d'Eurolliga, contra un nou equip d'ACB, València Bàsquet.
El València, que també va perdre, en aquest cas contra el líder invicte d'aquesta Eurolliga, el Real Madrid, també en bàsquet, avui torna a la Lliga Femenina Endesa, després de l'aturada.
El Cadí-Laseu rep al Palau d'Esports al CUE, al Celta, a les 8 del vespre. Un quart d'hora més tard, l'Espar Uni Girona visita la pista del Encino del Lugo. I a 2:15 de nou, el Barça Sant Feliuenc també juga fora de casa, en aquest cas a Murcia contra el Jairis.
I tornant a la categoria masculina, un parell de novetats de la penya.
El club verd i negre ha contestat amb un comunicat a les denúncies per part del país d'insults racistes a l'Olímpic de Badalona per part d'aficionats del Joventut. La penya condemna qualsevol actitud racista, però també assegura que no permetrà que una acusació de racisme infundada pugui devaluar la imatge d'un club històric, ni que es posi en dubte la integritat dels socis i aficionats.
I a banda d'això, en clau esportiva, la penya ha fet oficial avui el que avançàvem ahir des de la xarxa, una informació d'Òscar Herreros, el fitxatge del pivot ex-NBA Tyler Cook.
Cook, de 27 anys i 2,03 d'alçada, arriba procedent del Southeast Melbourne Phoenix de la NBL australiana, amb una mitjana de 13,3 punts i 7 rebots en els 3 partits que ha disputat.
En handbol, avui torna a la Champions masculina per al Barça després de 3 setmanes.
Els blaugranes es volen refer aquest vespre a Polònia de l'última derrota contra el Veszprém, que els va prendre a la primera plaça del grup, i també de la derrota a les semifinals de la Superglove contra el Fuchse de Berlín. L'equip de Carlos Ortega visita la pista del Wilska Lok polonès, que només ha guanyat un partit dels 6 que ha disputat a la Champions, en l'última jornada de la primera volta de la fase de grups.
En waterpolo, avui natació Barcelona enceta la segona volta de la fase de grups de l'Eurocup masculina.
Els sanavistes reben a partir de les 8 del vespre la nova escullera al Telimar Palerm. Una victòria seria clau de cara a la classificació per als vuitens d'aquesta segona competició europea, ja que ara mateix el conjunt barceloní està empatat a 6 punts amb els italians i ahir el Tourcoing francès només va sumar un punt després de perdre els penals al seu partit contra el coet del grup, el Solaris Croat.
I en categoria femenina, encara en waterpolo, avui es disputa el tercer duel directe entre Sabadell i Mataró, a priori els dos grans favorits en totes les competicions.
A 8:15 a Can Llong es tornaran a veure les cares ballassanes i malesmenques en partit avançat de la novena jornada de Lliga. I també en aquesta divisió d'honor femenina, un parell de resultats d'ahir. Victòria soferta de l'encara líder invicta al Club Natació Sant Andreu per 11-12 a la piscina del Xei de Canari, i victòria important també del Terrassa en el duel directe contra el Mediterrani, dos equips que disputen Champions per 10-12.
En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma torna a fer un bon partit, però se li escapen 2 punts als instants finals a la pista del Valdepeñas.
Els colomencs guanyaven 2-4 a falta de 5 minuts, però els manxecs van acabar empatant a 4. El punt sumat deixa l'Indústria 11 a la classificació de la primera masculina, amb el play-off a 3 punts i 5 per sobre del descens.
En tenis taula, decepció pels dos equips catalans que seguien vius en competició europea, Girbau Vic i Reus Ganxets Miró.
Tots dos van caure eliminats ahir als vuitens de final de l'Eurocup femenina. Les reusenques van perdre de nou a la tornada eliminatòria contra el Mirandela en terres portugueses per 3-1, el mateix resultat que l'anada de la capital del Baix Camp. I les biguetanes també van acabar perdent contra el Constança Romanès, de nou, com a l'anada, de manera ajustada, per 3-2.
I un últim punt en ciclisme, la Volta a Catalunya 2024 tindrà una arribada inèdita a Viladecans.
Serà la primera vegada en 103 edicions de la prova catalana que aquesta localitat del Baix Llobregat acull una meta. La Volta a Ciclista Catalunya 2024 es disputarà entre el 18 i el 24 de març de l'any que ve.
És dijous i toca fer repàs de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb la xarxa. En clau esportiva, dissabte, César en futbol i bàsquet.
A les 4 de la tarda el partit cobra la jornada a la Lliga Elit de Futbol entre la Unió Esportiva Rubí i el Futbol Club Sant Boià. A la xarxa més i a l'Enjoc TV. I just després, a un quart de set de la tarda, bàsquet de l'Ep Plata amb el duel català entre el Club Bàsquet Tarragona i la Unió Esportiva Mataró.
Això dissabte i diumenge, hoquei patins i més bàsquet.
Duel a l'hoquei lliga masculina entre dos equips que disputen competició europea i que necessiten sumar per sortir de la part baixa, Club Hoquei Caldes i Lleida Llista. El partit començarà un quart de cinc de la tarda i dues hores més tard, lliga femenina Endesa de bàsquet amb l'enfrontament entre l'Espar Uni Girona i l'Araski de Vitoria. Ladies and gentlemen.
Dijous 16 de novembre, 10 minuts passant de la una, de dos quarts d'un, de dues, volíem dir, comencem parlant de futbol. Ahir vam tenir sortejos tant de Copa del Rei, l'explicàvem en aquest programa en directe, com de Copa de la Reina, ja a la tarda, amb 5 equips catalans implicats. A la categoria masculina fem repàs de com ha quedat aquesta tercera ronda pels catalans, eliminatòria que es disputarà a partit únic entre el 5 i el 7 de desembre. El Girona, actual líder de primera, visitarà el camp de l'Oriol a la segona federació, serà l'últim en entrar en escena. Dijous 7 de desembre a les 9 de la nit, l'Espanyol no va tenir especialment sort i s'enfrontarà un rival de la seva mateixa categoria, el dels potents de segona divisió, el Valladolid. Això sí, ho farà a casa, l'Stagefront Stadium, el dimarts 5 de desembre, també a les 9 de la nit. I el Terrassa de segona federació s'enfrontarà a un equip de primera, tot i que dels de baix. L'Alavés, els agrencs, rebran els vitorians el dimecres 6 de desembre a les 4 de la tarda a l'Olímpic de Terrassa. Canal Terrassa, Mic Romagosa.
El Deportiu Alavés és el rival del Terrassa Futbol Club a la segona eliminatòria de la Copa del Rei. Des del conjunt agrenc es valora positivament el fet de que no deixa de ser un equip de primera divisió, tot i que s'esperava un rival andalús i les preferències era, per exemple, el Betis. Però tot i així, ara toca pensar en tornar a repetir la mateixa situació amb l'Albacete, omplir l'estadi olímpic i aconseguir la victòria i somiar. Escoltem en primer lloc a Xus Trujillo, entrenador del conjunt agarenc.
No, yo positiva, ¿no? Al final un equipo de primera, sabíamos que nos tocaba un equipo de... Nos hemos ganado el premio, ¿no? De que nos toque un equipo de primera división y yo no voy a entrar a valorar si de más arriba o de más abajo en la tabla, me da igual, es primera división, las categorías están por algo, ellos son un equipo de primera división, a pleno derecho además, porque el año pasado yo lo seguí muchísimo y se lo ganaron sin ser a lo mejor la final del playoff, sin ser los favoritos, fueron capaces de revertir la situación y de llevárselo. Y máximo respeto porque tiene un magnífico equipo, tiene un entrenador que se ha ganado su prestigio en equipo pisando el barro de los equipos del fútbol profesional y máximo respeto. Es verdad que había muchas ganas de que tocase algún andaluz porque en Cataluña hay muchos andaluces y el estadio se va a llenar, pero bueno, tocó la Alavés y trataremos de dar lo mejor de nosotros mismos para ponérselo lo más complicado posible.
I escoltem el capità del Terrassa, Àlex Fernández.
Bueno, la gent sempre tendeix a mirar amunt, no? A mirar rivals europeus, però com ja et dic, ho parlem de portes cap a dins, al final tots són rivals de la primera, amb un nivell doncs, increïble, que ens posaran les coses molt difícils, i bueno, jo crec que no hi ha millor premi que poder gaudir d'aquest rival amb la nostra afició, amb la nostra ciutat i amb tota la nostra gent doncs, aquí a casa.
Doncs un partit que ja té data i hora. Serà dimecres 6 de desembre, 4 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa. El conjunt agarenc espera repetir l'èxit de públic en el darrer partit davant l'Albacete, uns 7.000 espectadors.
Gràcies, Miqui. A la Copa de la Reina, el Levante, l'Espanyol i el Barça ja coneixen també els seus rivals, en aquest cas per a l'eliminatòria de vuitens de final. Els de Sant Joan d'Espí s'enfrontaran un altre equip de la Lliga F, el Sevilla, ho faran a casa, al Municipal de les Planes, i les Baronas visitaran l'Albacete per jugar al camp de l'Alba Fundación, equip d'una categoria inferior de primera federació. Aquesta eliminatòria de vuitens tindrà lloc el 13 i 14 de gener. I un últim punt de futbol, tornant a la categoria masculina, el Futbol Club Escala no ha començat massa bé en el seu retorn a tercera. Actualment els empordanesos són penúltims, tot i que tenen la permanència a tocar, a dos punts. I ara haurà de gestionar la marxa del tècnic Arnau Sala, que deixa l'equip per motius personals. El fins ara segon entrenador, Boran Minich, agafarà les regnes del conjunt escalenc. Ràdio L'Escala, Ivan García.
Arnau Sala ja no és l'entrenador del primer equip del Futbol Club L'Escala. El de Sant Fruitós de Bages s'ha desvinculat del club per motius personals. Així ho anunciava el club a les seves xarxes socials. De fet, Sala ja no va dirigir l'equip el passat cap de setmana al camp del Sant Cristòfol. Tampoc va ser-hi els dies previs d'aquest partit al Vallès. L'últim enfrontament que va dirigir va ser contra el Santa Coloma de Gramenet el passat 5 de novembre. L'enfrontament va acabar amb derrota per 2-3 i les valoracions del duel les va fer Boran Minic, que possiblement des d'aquell moment agafés les regnes de l'equip. La preparació del partit següent contra el Sant Cristòfol ja va ser de Minic. Sala ja no hi era. L'ex tècnic de l'Olot i Peralada ja a principi de temporada preveia que la Lliga seria dura.
Som una mica repetitiu el meu discurs, però som un equip molt i molt i molt petit, que quan fa malament les coses rep 4 gols en un quart d'hora i quan les fa bé doncs perd 0-2.
De moment, el club aposta per l'escalenc Boran Minic, que fins ara era el segon entrenador, i en funció dels resultats seguirà capitanejar l'equip o arribarà un altre tècnic. El club nega que hi hagi noms sobre la taula, però Mundo Deportivo avança que ja hi hauria 3 noms: Miquel Àngel Muñoz, Cristian García i Raúl Agné. Sala ha dirigit 39 partits al primer equip del Futbol Club L'Escala, dels quals 20 han acabat en victòria, 7 en empat i 12 en derrota. El seu pas pel nou Miramar ha deixat grans alegries, un ascens històric a la tercera federació i el títol de la Copa Catalunya Amateur. En poc temps ha assolit 2 gestes inèdites.
En bàsquet, avui torna a la Lliga Femenina, després de l'aturada de seleccions, amb la represa d'un calendari apretadíssim, amb 2 partits en només 4 dies. Aquest vespre es disputa la 7a jornada i el primer dels catalans en entrar en acció serà el Cadí La Seu, que vol refer-se d'un inici irregular amb un partit en el qual, a priori, ho té tot força de cara. Jugar a casa, al Palau d'Esports, i contra el Cué, el Celta, que encara no ha guanyat aquesta temporada. La prèvia és de UAU i de Ràdio, Sergi Guiu.
El passat 3 de novembre, el Cadí La Seu va disputar el darrer partit amb una dura derrota a casa davant un rival directe com l'Encino i abans de l'aturada per seleccions. Una aturada que ha servit més per fer un reset mental que no pas per una recuperació física, tal com deia l'entrenador del Cedis, Fabián Téllez.
La meitat de l'equip estava en dinàmica de seleccions, per tant, realment físicament no s'han aturat les noies, però és veritat que quan portes 3 setmanes, 4 setmanes, sense parar, viatjant, doble partit per setmana, aquest parón va bé, el que tu dius, no? Més mentalment, que una altra cosa.
Aquest dijous el Cadí La Seu té un nou partit de la seva lliga i a casa. El cué de la Lliga Femenina Endesa, el Celta, visita el Palau d'Esports sense haver guanyat encara cap partit dels 6 que s'han disputat aquesta temporada. Ara bé, Telle deixava clar que, tot i que l'equip vol sumar una nova victòria i trencar la dinàmica de 3 derrotes seguides, no s'ha de carregar de pressió al vestidor.
Nosaltres no tenim un perfil d'equip com pot ser Casademont, com pot ser, és a dir, gent amb experiència, amb molt coneixement de la Lliga, amb jugadores no només amb molt de talent, sinó sobretot això, amb experiència per saber els moments. No, nosaltres tenim un equip jove i centrar molt el focus en dir mira, és que juguem a casa, és que això ho han de treure i tal. Això juga moltes vegades en contra. Clar. No? I l'exemple d'Encino és un bon exemple.
Qui podrà comptar amb els primers minuts amb la samarreta del Cadí La Seu serà la darrera en arribar i que ja ha entrenat sota les ordres de Téllez, Leia Brown. El partit al Palau d'Esports davant el Celta dona el tret de sortida aquest dijous a les 8 del vespre.
Gràcies, Sergi. Els altres dos catalans, en canvi, juguen fora de casa. L'Esperon i Girona visita la pista de l'Encino de Lugo amb l'objectiu de posar-la directa, ja pràcticament amb tota la plantilla al complet. Televisió Girona, Luna Blanco.
L'Unigirona arrenca el segon tram de competició després de la finestra FIBA. L'equip de Laura Antoja es desplaça fins a Lugo per fer front a l'Encino en la 7a jornada de Lliga Femenina, un maig on l'Espar Girona buscarà retrobar-se amb les bones sensacions abans de l'aturada. Escoltem a Laura Antoja, entrenadora de l'Espar Girona.
La gran expectativa de tot això és quan la finestra FIBA apareix, és com tornen els equips, i et pot tocar la cara o et pot tocar la creu. És a dir, uns dies de descans poden anar molt bé o poden anar molt malament. Llavors, a priori és un equip amb molta mobilitat, val? Que no juga un bàsquet molt organitzat, però sí bastant incisiu, i amb això hem d'anar en compte.
Un equip gironí que disposa de totes les jugadores, amb les internacionals ja incorporades, a excepció d'Irati Charri, que encara està en un procés de recuperació. El rival a batre, un Encino Lugo que no passa pel seu millor moment i compta amb 2 victòries només aquest curs. Tornem a escoltar l'entrenadora de l'Espart Girona, Laura Antoja.
La resta és que Unigirona sigui capaç de fer el joc doncs, que vam deixar enrere i millorar-lo, i per tant, mentalment, s'ha de tornar d'aquests dies de vacances, s'ha de tenir el cap molt preparat amb això, intensitat màxima, respecte sempre a tots els rivals i fer el millor partit possible.
El conjunt gironí afronta el maig amb la intenció de sumar la cinquena victòria de la temporada en Lliga Femenina, però amb quatre ulls posats, sabent que els partits després de l'aturada pot passar qualsevol cosa. Un únic que novament inicia un tram mogut abans del Nadal, amb doble partit setmanal.
Gràcies, Luna. Un quart de nou aquest Encino és per Girona, i un quart d'hora més tard el Barça Sant Feliu jugarà a Múrcia, a la pista del Jairis Múrcia. A dos quarts de nou començarà aquest Jairis Barça Sant Feliu. Els tres catalans tornaran a jugar diumenge, en aquest cas ja la vuitena jornada d'aquesta Lliga Femenina. I en categoria masculina, i el Barça va perpetrar probablement el pitjor partit de la temporada, el pitjor partit de l'era Grimau. Els blaugranes van estar molt desencertats des de l'inici i van ser superats clarament pel Baskonia de Dusko Ivanović, que va arribar a guanyar de més de 30 per acabar deixant el marcador en el 94-71 final. És la segona derrota del Barça de la temporada de l'Eurolliga, que continua a la part alta, això sí, amb 6 victòries, dues menys que el Real Madrid, que ha fet el ple. El proper partit dels blaugranes serà divendres al Palau, també d'Eurolliga, i també contra un equip de CB, el València. I tornant al Barça, avui torna la Champions masculina, en aquest cas a d'handbol, després de 3 setmanes i després de la decepció de la Superglobe, en què els blaugranes van caure a les semifinals contra el Fuxe de Berlín. L'equip de Carlos Ortega tanca aquest vespre la primera volta de la fase de grups de Champions a Polònia, a la pista del Wisla Płock, que, segons Ortega, proposa la defensa més agressiva d'Europa.
Moralmente la derrota nos dejó tocado un poco, pero el equipo volvió a demostrar que al día siguiente, prácticamente sin recuperación, volver a competir, ¿no? Entonces no tengo duda que mañana va a ser igual, ¿no? Tenemos poco tiempo a preparar, hay una sobrecarga de partidos, pero hay que dejar todo esto a un lado y tratar de sacar el partido hacia adelante, ¿no? Puede ser que nos encontremos ante la defensa más agresiva de la Champions. Es una defensa que si no la lees bien te va a hacer lanzar con posiciones muy malas, siempre tocado, no van a pitar nada y ese es el mayor riesgo, ¿no?
Avui a 3:15, aquest Wisla Płock Barça, els blaugranes que venen de perdre fa 3 setmanes el primer partit d'aquesta Champions contra el Veszprém i que estan obligats a guanyar si volen mantenir-se al capdamunt del grup B, empatats precisament amb els hongaresos, que ja van guanyar ahir el seu partit de la 7a jornada a la pista del Celje. En waterpolo, avui Natació Barcelona enceta la segona volta de la fase de grups de l'Eurocup masculina, rebent a la nova escollida el Telimar Palermo. Una victòria seria clau de cara a la classificació per als vuitens de final d'aquesta segona competició europea, ja que ara mateix els anavistes estan empatats a 6 punts amb els italians, i ahir el turcó en francès també només va sumar un punt després de perdre els penals del seu partit contra el cué del grup, el Solaris Croat. Així ho explicava aquí a l'enjoc el capità del CNB, Pol Gomà.
És una final per nosaltres. Juguem a casa i si guanyem contra el Telimar Palermo, tindrem una classificació bastant encaminada. Sí que és veritat que bueno, després tindrem que anar a jugar dos partits fora de casa, que són a França i a Croàcia, però bueno, ja et dic, l'objectiu és passar a 8ens, si pot ser com a primers de grup, però bueno, primer hem de guanyar a Itàlia, que crec que és un partit clau.
Aquest vespre a les 8, aquest Club Natació Barcelona Telimar Palermo, de la quarta jornada d'Eurocup masculina, encara en waterpolo, però en categoria femenina, avui es disputa el tercer duel directe entre Sabadell i Mataró, a priori dos dels grans favorits en totes les competicions. A 8:15 a Can Llong es tornarà a veure les cares vallesanes i maresmenques en partit avançat de la 9a jornada de Lliga. La prèvia des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, un duel en què el club té les baixes d'Irene González i la italiana Sofia Giustini, que van tornar lesionades d'Hongria. El tècnic David Palma ha confirmat que totes dues estaran diverses setmanes fora de combat.
La Irene està pendent, avui ens han comunicat que igual no cal que superi, té una rotura d'un tendó del dit del polze, i això fa que la tinguem de baixa segurament entre 8 setmanes o 12 setmanes. Segurament la Irene ja s'incorporarà al febrer, no? Després de l'aturada. I la Sofia semblava que tenia una petita fractura també al polze de la mà dreta d'un cop que va rebre a la final, i bueno, sembla que al final no és tan greu i que igual 3 setmanes, igual podria arribar a Molús, ja veurem.
Abans, l'Astralpul té l'oportunitat de deixar el Mataró encara més despenjat de la lluita per la primera plaça. Les de Dani Ballart van perdre fa 15 dies contra el Sant Andreu, el sorprenent líder invicte de la Lliga, amb un partit més que el Natació Sabadell. De moment, dos precedents aquesta temporada amb el mateix resultat, 12-11 per les maresmenques a la Copa Catalunya i 12-11 per les sabadellenques a la la Supercopa d'Espanya. A 8:15 arrenca aquest tercer Astralpool Mataró del curs a la Finet Work Aquatics.
Gràcies, Pau. També en aquesta divisió d'honor femenina, un parell de resultats d'ahir. Victòria soferta de l'encara líder invicta en natació Sant Andreu per 11-12 a la piscina de l'Etxell de Canari, i victòria important també del Terrassa en el duel directe contra el Mediterrani, dos equips també de Champions, per 10-12. I abans d'acabar amb futbol sala, a l'Indústria Santa Coloma se li van escapar dos punts ahir als instants finals de partit a la pista del Valdepeñas, després que els manxecs aconseguissin l'empat a 4 a final a l'últim minut. Tot i això, el tècnic Xavi Closas en feia un balanç positiu.
Al final, ostres, el dia de Barça tens la victòria a 2 minuts, l'empat a 10 segons i acabes perdent, i avui doncs a 2 minuts doncs tenies els 3 punts. No? Però ja et dic, l'actitud de l'equip és de 10. Jo crec que ens hem de felicitar de com està jugant l'equip, com està competint, i hem d'estar orgullosos del que estem fent. Evidentment que ens hauria agradat aconseguir els 3 punts, però bueno, ara el que hem de fer és intentar aconseguir els 3 punts a casa i fer-nos força a casa.
L'Indústria és que es queda 11 a la classificació després d'11 jornades, amb el playoff a 3 punts i 5 per sobre del descens. I un últim punt, tornant al bàsquet, baixem fins a la Supercopa Catalana, perquè aquesta setmana torna un derbi amb molta expectació al Montserratí i al Baix Llobregat, entre Olesa i Esparreguera. Olesa Ràdio, Laura Martínez.
El derbi històric entre els primers equips del Nou Bàsquet Olesa i Club Bàsquet Esparreguera, que no es produïa des de fa molts anys, és una de les cites més destacades de l'agenda esportiva de la temporada. Serà aquest dissabte, 18 de novembre, al pavelló de bàsquet a partir de les 6 de la tarda. El president del Nou Bàsquet Olesa, Xavier Aliaga, ha compartit a l'emissora municipal el seu entusiasme i expectatives davant de la trobada.
Nosaltres és una festa. Nosaltres volem que el pavelló sigui una festa, que tothom gaudeixi d'aquest gran partit i que, sobretot, intentem emportar-nos al derbi, que per això estem preparant tot el que estem preparant. Nosaltres hem preparat pues, una festa pels socis, pels jugadors i per la població. Pensem que és un derbi, és el derbi més important que es pot fer al Baix Obrer Nord. Ja, això és una fita.
Aliaga ha assegurat que l'equip està preparat per la competició i està treballant de valent per fer el millor paper possible en aquest derbi tan esperat. El pavelló de bàsquet ja està ple i des del club s'ha fet tot el possible per permetre l'entrada al màxim de persones dins l'aforament existent. Tanmateix, Aliaga ha informat que el partit es podrà seguir en directe mitjançant una retransmissió en streaming, oferint als aficionats la possibilitat de compartir l'emoció de la cita fins i tot des de la distància.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Valo Valenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. Coplejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bona tarda, és dijous 16 de novembre de 2023. Us